Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Rigo de Bandes Ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 641 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge d'avui de gener de 2026 i no mos ha de passar el de la setmana passada, que vàrem anunciar al començament que en Borja contaria coses que finalment no va donar temps, així que, si vols, Miqui, cinto sumari i comencem.
Aquest programa, 641 de Font de Misteris, el començarem aprofundint en la figura d'Eric von Däniken i seguidament coneixerem a Dina Moore, una dona molt desconeguda, però que va tenir una vida apassionant també a les nostres illes com a protagonistes. En Contes i rondalles d'en Irene Font, del llibre Les rondalles que l'arxiduc no va publicar, de Caterina Belriu, coneixerem la història titulada El pescador que pescava a Portals Sarracó, i també del llibre Leyendas del Mar Balear, de Juan Poyatos, una titulada com El extraño vigía del Pecio Almagro. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número 2, 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM, ho podeu fer a ivetres.org i a Saptivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre, al vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
El passat diumenge vàrem anunciar la mort d'en Eric von Däniken i, bé, també vàrem comentar que pocs mitjans de comunicació s'havien fet ressò de la seva mort, quan ell va ser un escriptor que, bé, que va vendre entre 60 i 70 milions de llibres, que es diu aviat. És cert que el tema dels seus llibres també podria ser una mica polèmic, però en el seu temps es va fer molt popular, és el que es coneix com un best-seller. Però això, clar, que també és cert que en el seu darrere hi va haver polèmiques. El cas és que va ser un personatge molt, molt influent en el món del misteri, principalment amb el tema relacionat amb els ovnis. O no, anem a parlar clar, amb els ovnis no, amb els extraterrestres directament. De fet, la setmana passada, no sé si ho vares dir en Antena o en altres, Borja, quan va acabar el programa, no me'n record, però és igual, és el mateix, que vares dir que en von Däniken és un d'aquells autors que han fet que tinguessis interès per aquest tema, no? I estic totalment d'acord amb tu, així que, si vos sembla, ara podríem dedicar-li uns minuts a conèixer una mica més la seva vida, la seva obra, i també, clar, Borja, les seves teories.
Sí, de fet, record que sí, ho vaig dir amb Antena, i no vaig dir que va despertar cert interès damunt d'aquest tema, sinó vaig dir que, i ho torno a reafirmar, evidentment, que si no fos per la figura de Mondaniken i les seves obres, jo no estaria aquí segut. Va néixer a Suïssa l'any 1935 i ja des de jove li va mostrar una inquietud constant pels grans misteris que envolten a la humanitat, especialment aquells que ni la religió ni la ciència semblaven acabar d'explicar del tot. La seva educació a un internat jesuïta li va dur, més que acceptar dogmes, podrem dir, establerts, a qüestionar-los, sobretot a l'hora de llegir textos sagrats i també s'entemia que molts relats semblaven descriure esdeveniments difícils d'entendre des d'una òptica purament humana.
Ell va estudiar en els jesuïtes i un altre que també va estar molt relacionat amb els jesuïtes, que de fet ho va ser en Salvador Freixedo, que va morir també fa uns pocs anys, que ell, en Freixedo, tenia dins els seus escrits al·lusions precisament en von Däniken, per la semblança damunt de les seves teories, en les teories exposades per Suís. I, de fet, en el seu llibre Defendámonos de los dioses, canvia una miqueta el seu plantejament i mos ho explica. Diu, la segunda razón fue el haber visto en forma de manuscrito y para ser publicado por una editorial barcelonesa un libro de von Däniken, cuyo título es La estrategia de los dioses, en el que supuse que el prestigioso autor trataría desde su punto de vista este mismo tema. Així que està clar, Borja, que en von Däniken va influir no només a tu, a nosaltres, sinó també a les primeres espases, no?, dins del món del misteri. I podrien anar, si vols, una mica en les seves teories.
Sí, en la part dels anys, aquesta curiositat el va dur a fixar-se en les grans civilitzacions antigues, piràmides d'Egipte, per exemple, línies de Nazca, i mites i llegendes arreu del món. I clar, aquí és on se comença a formular la pregunta clau. I si els déus que apareixen a la Bíblia, a l'Alcorà o a papaies antigues no fossin divinitats, sinó éssers vinguts d'un altre món. Aquesta idea, que d'entrada a dia d'avui fins i tot encara pot semblar extravagant, idò acabaria convertint-se en l'eix central de la seva teoria dels antics astronautes. Teoria que, com bé ja sabeu, defens absolutament. L'any 1968 és una fita fonamental, publica Recuerdos del Futuro, el llibre que el faria conegut a escala mundial. Un llibre de veres altament recomanable i, sobretot, si poden triar, no, a l'edició de la col·lecció Otros Mundos de Plaza y Janés. En aquesta obra, en von Däniken no afirmava res, és cert, de manera rotunda, sinó que plantejava interrogants. Com és possible que pobles antics aixequessin construccions d'una precisió tan extraordinària? Com podrien crear figures visibles només des de l'aire? O com s'explica que tantes cultures separades compartissin relats de déus venguts del cel? Aquest estil, basat més en suggerir que en demostrar, ja ho hem dit, va captivar milions de lectors, tot que també va provocar un fort rebuig dins la comunitat científica. I és que els arqueòlegs i historiadors no se van torbar ni un moment en assenyalar que moltes d'aquestes interpretacions eren errònies o fora de context, acusant-lo de pseudociència i d'exagerar proves arqueològiques. A tot això s'hi van afegir polèmiques personals, consta de la seva condemna per frau a principis dels anys 70. De fet, fins i tot va estar una temporada a la presó. Malgrat les crítiques, en von Däniken va continuar escrivint i va influir decisivament a la cultura popular fins en el punt d'inspirar programes, coneguts per nosaltres ben coneguts, com Ancient Aliens. Així, entre l'escepticisme i la fascinació, va deixar una empremta profunda a la manera de com molta gent ha mirat i encara miram el passat de la humanitat i la possibilitat, la grandíssima possibilitat, afegesc, o més ben dit, si voleu, evidència de no estar tots sols a l'univers. De fet, si parlant de llibres, ara Xema, tu ho deies fa un moment, ha venut aproximadament entre 63 i 70 milions de còpies a tot el món, cosa que el converteix en un dels autors suïssos i europeus més llegits de tots els temps.
I quan això va anar agafant força, i clar, a la vegada, no?, es plantejava un dubte, perquè, clar, la pregunta seria per què aquests suposats antics extraterrestres, en lloc de deixar pedrotes, per dir-ho d'alguna manera, per què no varen deixar verdaders avanços en ciència i tecnologia. Ell també deia que quan era jove ja va fitxar que la Bíblia, si la llegies en hebreu, te n'adonaves que parlava de deïtats, en plural, no en singular. I ell deia que ell no inventava, que només estava transcrivint el que deien altres llibres més antics, com si ell se considerava una mica com un arqueòleg cercant en els llibres vells, cercant el que ens haurien deixat com a missatge des de... seguint les seves obres, no?, una mica, i el seu lèxic, i dava com a missatge des de les estrelles, no? Com si fos, i així era com l'anomenaven en els anys 70, l'anomenaven a ell un astroarqueòleg. Per exemple, tenim les pintures rupestres de Tassili, en el desert d'Argèlia, que són unes imatges que hi ha qui diu que, malgrat tenir més de 10.000 anys, podrien representar éssers extraterrestres. O també tenim, per exemple, l'astronauta de Palenque, on trobam a la tapa d'un sarcòfag, a la tomba d'un mandatari maia, hi ha una representació amb el simbolisme de l'època, i hi ha una figura que es podria confondre amb un astronauta dins una càpsula espacial. Una càpsula d'aquestes que anaven a l'espai. Això, aquesta teoria va sorgir als anys 60 i 70. Però a dia d'avui aquesta representació també seria igual? Ho dic perquè se li veu en aquest cap maia com amb unes palanquetes. I una d'elles, la principal, en Borja diu que si en sóc cap, però és que una d'elles sembla la palanca de canvi de velocitat d'un Renault 4. Però, clar, això, quan es va trobar allà pel 70, pot ser que poguessin confondre com un manament d'una nau, però a dia d'avui totes les naus van amb pantalletes. No sé. Hi ha més exemples del que, per en Von Däniken i d'altres, seria motiu de pensar que realment va haver una intervenció directa dels extraterrestres dins la construcció de les antigues civilitzacions. Per exemple, tu has parlat d'aquestes coses que es veuen només des de l'espai, com, per exemple, les línies de Nazca, en el Perú, tema que mos fascina, o les bolles de pedra de Costa Rica, que n'hi ha qualcuna, una bolla de pedra amb més de 15 tones de pes, i de les que encara a dia d'avui no se sap massa cosa. O també, evidentment, allà estan les piràmides d'Egipte. Però també està la part d'en Von Däniken i la polèmica. La polèmica fora de creure més o menys en les seves teories, perquè, com has dit, va estar a presó. I també se li va acusar de plagi. Clar, que també damunt d'això podríem obrir un altre debat, com els de les palanquetes de les naus, Borja, que espero no obriró. El tema del plagi de llibres podria ser una mica com en Dan Brown i el seu el Codi da Vinci, no? En el que varen dur en Dan Brown en el jutjat acusant-lo d'haver agafat teories exposades per altres per la seva novel·la. Supos que vos en recordeu, descàs.
Sí, de fet, va ser l'any 2006, però en el 2007 el Tribunal d'Apel·lació de Londres li va donar la raó a Dan Brown dient-li que no, que efectivament no havia plagiat res del llibre.
I això...
Que va agafar idees que qualcú va publicar.
Sabeu que demostra que probablement qui el va jutjar no va llegir en absolut ni el Codi da Vinci ni el Enigma Sagrado, que és el llibre d'on treu informació fonamental per la seva obra.
Amem. Que després m'ho anem de temps i mos quedem sense contar coses, però anem a veure. La meva opinió. Si ara ve qualcú i treu una teoria que sigui la més convincent de totes damunt, ja no diré res nostre, diré els noracs de Sardenya, i jo després faig una novel·la on agafa aquesta teoria i la desenvolup creant una història al darrere, simplement és que tot és així a sa vida.
No dic que estigui malament, només dic que probablement qui va jutjar aquest cas no tenia ni idea ni d'una cosa ni de l'altra. És una opinió personal.
Per això ha posat l'exemple dels noracs de Sardenya.
Seguim amb en Mondaniken.
Millor.
Bé, resulta que, a més dels llibres, en Mondaniken va voler dur les seves idees a un format, diguéssim, més experiencial, més estrany, que li va dur a impulsar la creació d'un parc temàtic a Suïssa inaugurat el 24 de maig de 2003. Conegut inicialment com Mystery Park, a prop d'Interlaken. Aquest parc estava pensat com un espai on els visitants poguessin explorar els grans enigmes del món a través de 7 pavellons dedicats a llocs i temes com les piràmides de Giza, les línies de Nazca, Stonehenge, el calendari Maya o el Vimana Hindús. Tot això combinat amb exposicions multimèdia i una gran esfera panoràmica que servia com a element central del parc. Malauradament, però, va tancar el 2006 i va reobrir el 2009, però sense tenir ni d'enfora l'èxit que esperava.
Bé, i a les seves teories, en Mondaniken no tan sols deia que varen venir a l'antiguitat, sinó que també deia que encara estan entre nosaltres, i que un exemple serien les persones amb el tipus de sang universal amb RH negatiu. O, per exemple, també diu que estirien a la cova dels Tallos, entre Ecuador i Colòmbia, on deia que hi havia restes d'una civilització superior en vinculació amb els extraterrestres i que, com dic, encara estirien per allà dintre. Entraríem amb això dins la teoria de la Terra buida. No dic la teoria buida de la Terra, dic la teoria de la Terra buida, una mena de, diguéssim, d'altra Terra que estiria sota el subsol i és on viurien aquests éssers extraterrestres i on haurien trobat també una mena de biblioteca feta amb unes planxes d'or. Que, bé, tot això sona molt estrafalari i també va tenir la seva polèmica en el seu dia, i va ser una polèmica principalment amb un altre investigador, en el que en Mondaniken deia que havia acompanyat a l'aventura de ficar-se dins aquesta cova, que és molt complicat, entraria, és perillosa, i en Mondaniken ho va contar a un llibre. Un llibre que només a Alemanya va vendre més de 300.000 còpies en molt poc temps. El seu títol en castellà va ser El oro de los dioses. I quina és la polèmica en aquest cas? I del que realment hi havia aquest investigador, en Juan Moritz, que havia anat a veure què hi havia dins d'aquelles grutes. Però ell va negar que hagués estat acompanyat cap vegada per en Daniken. De fet, va denunciar en Mondaniken, dient que li havia pres les notes i que, malgrat ell afirmar categòricament en el seu llibre que havia estat amb ell, realment no hauria estat mai. Per defensar-se d'aquesta acusació, en Mondaniken hauria dit que varen ser llicències literàries que se va prendre quan va dir que havia estat allà dintre, perquè realment reconeixia que no havia estat mai. Però és que fins i tot, per escriure aquest llibre, es diu que hauria contractat el que es coneix com un negre literari, és a dir, el que escriu en nom d'un altre, però que es manté en l'anonimat. I ho va fer no perquè ell no pogués escriure-ho, sinó per fer via, per tal de traure el llibre en Mondaniken abans d'en Joan Moritz, que era el vertader investigador, el vertader artífex, de saber tot allò que hi havia allà. Que, a més, aquí tenim en Von Däniken, que, a part, tu ho has dit, però la revista Enigma fa com de més 10 anys deia que en Von Däniken va estar cercat per la justícia, també, a part de tot això, també per problemes de tipus fiscal. Clar, davant d'això un pot pensar que era totalment crèdul, que s'ho creia tot, en cas de que se cregués qualque cosa, que aquí tampoc entraré ara. El que sí que és segur és que no s'ho creia tot, perquè també qualque pic, pocs, va desmentir altres teories dient que eren falses, com per exemple una d'un disc metàl·lic a Austràlia, any 1978, on es diu que ell va anar fins allà a comprovar-ho i va dir que eren només pedres, aquells discs metàl·lics. I bé, a part de tot això, com sempre m'agrada fer, he estat cercant a veure si trobava cap relació amb Balears. I de moment només he trobat qualque intervenció en el programa de Radio Diario d'Eivissa de l'any 1985 a Los Archivos del Misterio. I un altre que va ser un intent, crec que no va fructificar, no ho sé, perquè el volien dur, també a Eivissa, a una mena de congrés internacional d'ufologia, que va ser un intent que se va fer l'any 1979, que crec que en el final aquest congrés no es va dur a terme. I el que sí duia a terme ell eren viatges amb ell. No sé si en va fer molts, perquè l'anunci que ha trobat a la revista Mundo Desconocido deia que era, que era per primera vegada i tal vegada única. Que, mem, res de nou, no? Si ho comparam amb altres que també ho fan, que ho fan a dia d'avui, on l'investigador o el divulgador fa de guia. Idò, i també ho hauria fet, o ho feia, o ho va voler fer. Era l'any 1978, i ell ja havia venut 44 milions de llibres. Era un home conegut. I era un viatge que sortien de Zúric, on amb ell se visitaria Machu Picchu, Cuzco, Teotihuacán, Nazca, Pisco, Samaipata, Ica, Tiahuanaco, Palenque, etc., que la veritat és que sona atractiu. I segons la publicitat de l'època, en aquest cas, com he dit, a la revista Mundo Desconocido de l'any 1978, deia: el programa del viaje incluye además algunos días de reposo en hoteles de lujo y una visita a las instalaciones de la NASA. Y el preu era, l'any 78, 260.000 pesetes, uns 1.500 euros, que a dia d'avui vendrien a ser, més o manco, uns 13.500 euros. Per poder fer, no? Com deia també la publicitat, que era una mica d'eslògan que posava: discútale sus teorías sobre el terreno. Fins i tot a les revistes, diguem que especialitzades en els temes aquests, es feien ressò de les polèmiques. Per exemple, també Mundo Desconocido, de l'any 1979, deia: ha tenido enorme repercusión la teoría de Erich von Däniken y otros autores, según los cuales la humanidad y la tecnología le llegaron al hombre de la antigüedad a través de los dioses, entrecomillat, que se movilizaban en naves voladoras y que fueron quienes crearon gran parte de las maravillas arqueológicas que nos desconciertan hasta ahora. Von Däniken es de la idea que el hombre primitivo era incapaz de crear cosas como las pirámides, Nazca y la tumba de Palenque. Y més endavant, estas maravillas arqueológicas existen, y como no se consigue explicar cómo han sido construidas, Däniken sostiene que ningún humano las creó. En consecuencia, alguien más inteligente debe haberles enseñado la forma en que debían ser construidas. Lamentablemente, las investigaciones de Von Däniken no son exactas ni precisas. Según el astrónomo Carl Sagan, los libros de Von Däniken están plagados de errores en cada página. Su teoría sobre los antiguos astronautas no toma en consideración los varios siglos de indagaciones arqueológicas perfectamente validadas, por otro lado, que explican, por ejemplo, cómo fueron construidas las pirámides. Ara m'estic riguent, Borja, perquè crec que t'he posat fàcil perquè puguis fer aportació, no?
M'he aixecat ses mànigues.
Sí, t'has estirat i sí.
El mateix Carl Sagan, que era un superfermo defensor dels ovnis i que després va decidir que era més còmode, molt més rentable ser un negacionista del fenomen, aquest mateix?
Segons la teoria d'en Borja Rigo.
Ell ho va fer així, és a dir, no m'estic inventant res. Unes piràmides que encara no s'han demostrat per molt de vots que peguin com s'han construït, per moltes teories peregrines que cada any o dos anys vagin sortint pel món, que, per cert, i no m'ho vull encendre més, que ja m'ho coneixeu, a més, ho feis un poc a posta, ho sé cert.
No, jo ho he fet totalment. Completament.
Ja per anar tancant amb aquest tema, has citat la cova dels Tallos.
Sí.
Sabeu qui va estar a la cova dels Tallos i va quedar francament fascinat? En Neil Armstrong. Després de la seva missió a la Lluna, damunt l'any 72-73, crec recordar...
Tal i com varen comentar a Font de Misteris
fa
4 o 5 anys, que ara que ho penso, vaig dir que seguiria parlant de la cova de los Tallos.
Cert.
Només un detallet
que la gent recordi d'aquest bon senyor d'en Armstrong. Sembla que va dir en sortir que aquesta visita a la cova li havien pactat, li havien presionat molt més que tot el que va viure a la Lluna.
Sembla que va dir... que és cert que va dir això. Ara bé, el que no sabem ben bé és perquè ho va dir. Bé, en resum, mos deixant d'Armstrong, de Cover de los Tallos, anem a acabar amb en Von Däniken. Que fos com fos, el que sí et segur és que ens va fer somiar a molts, també... va fer que mos interessàssim per l'arqueologia, i sí, també per la ciència. I principalment per tal d'esbrinar si tenien o no sentit, no?, les seves teories. Que no hi ha cap dubte que fossin originals o copiades, que fossin plagis o que fossin creacions pròpies, que fos fantasia o que fos realitat... El que sí que et segur és que mos va fer plantejar moltes preguntes, i només per això pensam, el que feim Font de Misteris, que valia la pena recordar-ho. Sí, una altra coseta. És cert, ell es va aprofitar de la feina d'altres, eh? Però és que no va ser l'únic. D'altres també aprofitaren la seva empenta, no?, per treure llibres on es replantejaven les seves teories, que tal vegada ni tan sols eren seves, perquè havien estat plagiades. I doncs veu que tot això ve d'en fora. Però sí, aquesta seria una altra història. Fem una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no.
En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, i quan en Sergio me va comentar el personatge en el que avui li dedicarà la seva atenció, en diversos, la realitat és que me va semblar molt interessant, perquè estic davant d'una dona que, efectivament, a dia d'avui està molt oblidada, però que va fer molt per la nostra història, per la nostra cultura. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo.
Idò, Nanny Frances Moore Baldwin, així se deia realment, va néixer a Oakland, a Califòrnia, el 21 de setembre de 1893. Moriria molts anys després, a Palma, el 23 de maig de 1981, després d'una vida que la convertiria en una figura singular, un autèntic nexe entre cultures, entre Amèrica i Mallorca. Els seus amics i familiars la coneixien com Dina, i així li agradava que la anomenassin. Venia d'una família d'origen escocès, marcada per l'esperit emprenedor i aventurer del segle XIX. El seu avi havia emigrat de Glasgow a Califòrnia el 1848 i el seu pare va ser enginyer, fill a l'hora d'un altre enginyer escocès que havia creuat l'Atlàntic amb el somni americà. La seva mare també tenia arrels escoceses, d'una família que havia emigrat primer al Canadà i més tard als Estats Units. El seu pare va ser capità de la Marina Mercant i alguns dels seus oncles establerts a l'Alameda, a Oakland, fundaren una drassana on se construirien vaixells mercants, especialment durant els anys convulsos de la Primera Guerra Mundial. Aquella indústria familiar seria la base d'una fortuna que els Moore conservarien durant generacions. Només 3 setmanes després del seu naixement, Nadina i la seva família van ser traslladats a Hawaii, on el seu pare va ser contratat per dirigir una plantació de canya de sucre de l'empresa Spickles Sugar Company. Allà hi va construir un gran molí de canya i se va guanyar l'estima dels treballadors. Nadina va créixer en aquell paradís del Pacífic, on va viure fins als 12 anys. La seva vida, envoltada de natura, mar i llum, va ser sana i alegre, i ella mateixa reconeixia que el menjar natural, fruites i verdures, li havia donat una salut i una vitalitat que conservaria durant tota la seva vida. A Hawaii també aprengué a tocar ukulele, instrument que més tard portaria fins a Califòrnia, i l'acompanyaria en festes i celebracions juvenils. Quan tornaren a Califòrnia, Nadina estudià a la Universitat de Berkeley, un dels centres més prestigiosos del moment. Era una època d'obertura cultural i d'efervescència artística, i ella hi trobava el seu lloc. Estudià violí amb els mestres escèptics, i després perfeccionà la seva tècnica com a cantant i violinista. Va ser en aquells anys quan, per recomanació d'una amiga, començà classes amb George Charles Baldwin, un músic i pedagog britànic especialitzat en el mètode Alexander. Aquell encontre canviaria la seva vida. George es convertiria en el seu marit. Encara que Dina Moore mai no arribà a dedicar-se plenament a la música com a professió, la seva formació i sensibilitat artística marcaren profundament la seva vida. Ja a Califòrnia, el 1912, participà com a violinista solista amb l'orquestra Minetri de la Universitat de Califòrnia, interpretant peces de Wagner i Berlioz. I aquell mateix any actuà al Coller and Chase Hall, i més tard, el 1917, tornà a pujar als escenaris amb obres de Brahms, Strauss o Schumann. Per arrere les partitures, començava a gestar-se una nova etapa. A la mort de seu pare, Nadina i el seu marit, George, decidiren emprendre un llarg viatge per Europa. Amb el seu fill petit, recorregueren a Àustria, França i Itàlia, abans de trobar un lloc que els captivaria per sempre, l'illa de Mallorca. El contacte amb l'illa va ser gairebé revelador. Aquell entorn mediterrani, la llum, el ritme pausat i la calidesa de la gent els recordaven la serenor de Hawaii i el refinament de Califòrnia, però amb una identitat pròpia, viva i plena de tradicions. Era un lloc on la música, la cultura i la naturalesa convivien amb harmonia. S'establiren a Portals Nous, un indret aleshores pràcticament verge, i allà hi trobaren el seu refugi i la seva inspiració. Nadina, marcada per la seva educació humanista i la seva obertura en el món, va començar a implicar-se en la seva vida cultural mallorquina. A la dècada de 1930 fundà un petit centre educatiu i cultural per a nins i nines, de Mallorca Junior Club, ubicat al Terreno, a Palma, i acollia infants refugiats d'Alemanya i fomentava l'aprenentatge artístic i la convivència intercultural, una idea totalment avançada en el seu temps. També col·laborava amb músics locals. El 31 de gener de 1935 participà en un concert a Mallorca al costat del trio Pomar, Josep Segura, Ignasi Pomar i Carmen Pobar. I aquella connexió entre el seu món nord-americà i el teixit cultural mallorquí començava a prendre forma. Quan la Guerra Civil Espanyola començava a sacsejar a Europa, la família Baldwin ja estava plenament instal·lada a Mallorca. Nadine havia fet de portar als nous un espai de convivència cultural i d'aprenentatge, però el conflicte els obliga a partir. El seu esperit de servei no desaparegué. Durant la Segona Guerra Mundial, Nadine i en George s'embarcaren cap a Portugal amb la intenció de reunir-se amb el seu fill, enrolar voluntàriament en la Marina Britànica. A Lisboa, Nadine entrà en contacte amb l'organització Quakera American Friends Service Committee, que li demanà dirigir una oficina d'ajuda als refugiats europeus. Allà va desplegar una tasca humanitària de primer ordre, coordinava l'assistència en els exiliats i sovint es valgué de la seva pròpia fortuna familiar per garantir que molts poguessin escapar dels territoris ocupats pels nazis. Gestionava documentació, facilitava visats i fins i tot aconseguia contactes perquè familiars joves i perseguides poguessin embarcar cap als Estats Units. El testimoni d'aquells anys, recollit en cartes i informes, mostra una dona valenta, tenaç i discreta, que actuava moguda per una profunda convicció humanista. Tot i la guerra, Nadine mai no trencà el seu vincle amb Mallorca, mantingué correspondència amb amics de Silla i sempre que podia tornava a visitar-la. Quan la guerra s'acabà, l'any 1942, els Bowen marxaren cap a Anglaterra. Nadine va ser destinada a la base de la Royal Navy a Silla de Man, on treballà per la YMCA, organitzant menjadors i serveis d'ajuda per als militars i refugiats. El Comitè d'Amics Americans li agraïa públicament la seva dedicació amb una carta d'elogis que destacava el seu esperit cristià i el seu do per dirigir i inspirar altres persones. Després de la guerra, Nadine tornaria definitivament a Mallorca. Aquest retorn seria el preludi d'una de les etapes més riques de la seva vida, la despont cultural entre Califòrnia i les Illes Balears. Quan la guerra acabà, Nadine i el seu marit, George Bowen, tornaren, com dèiem, a Mallorca, aquella illa que ja consideraven casa seva. Era l'any 1949 i el retorn coincidia amb el segon centenari de la Fundació de Califòrnia, una efemèride simbòlica que Dina volgué celebrar d'una manera molt especial. A Portal Nous, en el seu jardí, va construir una reproducció en miniatura d'una casa mallorquina tradicional, amb mobiliari i detalls fets a mà, inspirats en l'artesania local. Aquesta petita joia, una casa dins de sa casa, va ser exposada als Estats Units i a fires internacionals, com a mostra de l'art i la cultura popular de Mallorca. Dina hi veia una manera d'honrar Silla que l'havia acollida i demostrar al món la santicitat de la seva gent. També va dur a Califòrnia fotografies de la casa natal de Fra Juníper Serra i objectes típics mallorquins que es posaven en biblioteques i centres culturals americans, sovint viatjant ella mateixa amb una furgoneta plena de peces i records. Aquelles mostres itinerants despertant en gran interès entre el públic nord-americà, fascinant pel contrast entre la llum mediterrània i el món de les missions californianes fundades per Serra. En gran sentit organitzatiu i una habilitat natural per les relacions públiques, Nadine fundà el Club de los Amigos de Mallorca, una associació d'estrangers residents a Silla, que tenia com a objectiu fomentar els intercanvis culturals i donar a conèixer la cultura mallorquina entre visitants i residents. El club, com a seu del Segle de Belles Arts, es convertia en un espai de trobada cosmopolita. Hi participaren residents alemanys, anglesos, americans i mallorquins, units per s'interessar en sa cultura, sa música i sa història de ses illes. Nina, sempre vestida amb el vestit típic de ses pallesses de Mallorca, rebien els convidats amb naturalitat i entusiasme, projectant una imatge de Mallorca com a terra acollidora, culta i oberta. A més d'organitzar exposicions, conferències i homenatges, com el dedicat a Fra Juníper Serra el 1954, en la inauguració d'una làpida commemorativa entre Manacor i Petra, Dina impulsat també la publicació del llibre Portals Nous Mallorca 1932-1956, amb textos en castellà i anglès i fotografies de Stephen Laszlo. La seva casa, Spinsfried, era més que un habitatge, un lloc de reunió, d'art, d'amistat i de memòria. A la part alta del jardí s'alçava un petit estudi on guardava els records de la seva vida i on rebia els amics, els músics, els historiadors i viatgers que trobaven en ella una font inesgotable de cultura i humanitat. Amb els anys, Nadine es convertí en una figura estimada i reconeguda a Mallorca. Tot i que mai no cercà protagonisme, la seva tasca com a ambaixadora cultural entre Califòrnia i les Illes Balears va ser d'un valor incalculable. Gràcies a la seva energia i entusiasme, molts americans que visitaren Mallorca als anys 50 i 60 descobriren una illa autèntica de paisatges intactes i una riquesa humana que anava més enllà del turisme. Tina transmetia la idea que sí, era un espai d'encontre, no d'explotació, i defensava la necessitat de preservar la cultura i el paisatge. En 1960, amb 67 anys, encara organitzava actes culturals i rebia visitants a Port del Nous. Participava activament en projectes de cooperació, feia donacions a institucions mallorquines i mantingué correspondència amb figures de la cultura local i internacional. Sempre signava les cartes amb la mateixa humilitat. Your friend Dina Bowden, from Mallorca. Quan moríem a Palma, el 23 de maig del 81, en els 87 anys, molts dels que l'havien coneguda, tant a Mallorca com a Califòrnia, destacaren la seva extraordinària capacitat per unir mons aparentment llunyans. Era una dona que havia viscut entre tres mars, no? El Pacífic, de la seva infantesa a Hawaii, l'Atlàntic, de la seva tasca humanitària a Lisboa, i el Mediterrani, on vivia i havia deixat el seu cor. Avui, el seu nom continua viu en els arxius locals, en els records de Port del Nous i en la memòria dels que hi reconeixen en ella una figura pionera. Nadina va ser una mallorquina d'opció i de convicció, que va entendre com pots que la cultura és una manera d'estimar i de connectar al món. I el seu llegat no és només la seva obra, la seva casa, sinó el seu exemple, el d'una dona que va fer de Mallorca un pont entre continents, una illa oberta on la solidaritat i la bellesa podien conviure. Què vos pareix?
I d'home, pareix que efectivament li havíem de dedicar un espai que ja seran dos, perquè crec que la propera setmana jo vull seguir amb ella, perquè fins i tot en Mascaró Passerius li va dedicar un parell de punts en els seus llibres, com per exemple a la història de Mallorca, on la va qualificar d'intel·lectual, que és un altre dels adjectius que se poden emprar, perquè també se li podria dir que era violinista, cantant, compositora, o per exemple com posa en el seu carrer que t'ha dedicat a prop de Marivent, que li diuen mecenes, però també escriptora, poeta. Una dona que se va preocupar per les nostres illes. T'ho has dit que li agradava que li diguessin Dina. Jo crec que li agradava encara més que la coneguessin com la senyora de Portals, que era com la coneixien a Petra. Perquè, clar, ella va fer la primera casa de Portals, aquesta que has dit Spindrift, que vol dir qualque cosa com rosada del mar, o escuma de mar, un nom ben poètic. I jo crec que efectivament li podem dedicar uns minutets més a aprofundir una miqueta més, perquè segur que li trobam qualque detall més. Aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, ja que parlàveu de Dina Moore Bowden, que, com has dit, és també coneguda com la senyora de Portals, i doc que millor que comentar qualque rondalla que estigui relacionada amb aquella banda. Així que, si vols, podem començar amb un final que crec que és sorprenent. L'estreta del llibre Les rondalles de l'Arxiduc, que l'Arxiduc no va publicar, de Caterina Belriu, editat l'any 2022. És la titulada El pescador que pescava Portals, Serracó, i conta tal que així. Això era un pescador que festejava dues salotes, una de Serracó i l'altra de ciutat. Aquell pescador pescava Portals i de tant en tant se n'anava a ciutat a veure salota. Un any la va convidar perquè vingués a Serracó a veure la festa que se fa el dia de Sant Agustí, i salota li va dir que no hi aniria. Ell, cregut d'això, el vespre de la festa, se posa a conversar amb salota de Serracó, però l'altra lota, la de ciutat, havia vinguda sense dir-li i estava amagada darrere la taula d'una avellanera, el va veure que festejava i, encegada per la ràbia, el va atzissar. Quan la festa va estar acabada, els pescadors se n'anaven a casa seva i se llegué dins el rol del foc, però no es pogué dormir perquè li semblava que tot donava voltes. Ja era molt tard i ell, el l'endemà de matí, havia de partir pres per anar-se'n a peu a Portals, per això, per veure si dormiria, pujar dalt, a sa cambra, i allà dalt, una partida de bruixes en forma de sombres la toparen. Desesperat, veient els cops que li havien fet, volia fugir, però no trobava s'escala, fins que, cansat de cops, s'atirà per sa finestra i prengué per sa carretera. Quan va ser damunt el coll de Serracó, li surt una senyora amb una filosa que se passejava per la carretera, tota voltada de candeletes enceses. Ell, per la por, volia tornar enrere, però a la fi, seguir. I quan ja va haver passat en draig, damunt el coll d'en Dritxol, torna a trobar una altra senyora que sellava faves, és a dir, que li llevava la cosa aquella negra de ses faves. I aquesta altra senyora, també tota voltada de candeles enceses. Volia tornar enrere, però seguia endavant. Arribar a Portals i se llegué dins una cova, i allà el trobaren que se moria. I se morí sense un cabell damunt el cap, perquè de susto tots li havien caigut. I d'aquella mateixa banda, d'on els Moore Bowden feren cas seva, tenim aquesta altra. És del llibre Leyendas del Mar Balear, d'en Juan Poyatos. La va titular El extraño vigía del pecio almagro, i aquesta diu així. A Mallorca, un dels vaixells enfonsats més antics dels que se té notici, és el que està catalogat com a Pecio Almagro. Es tracta d'un navili, probablement fenici, que reposa en aigües properes a Portals Vells. Segons diu la llegenda, fa d'haver 4.000 anys, un vaixell va arribar a Mallorca procedent d'un port de l'Orient. La nau havia vorejat tota la costa nord d'Àfrica per comerciar a l'illa amb espècies, or i esclaus. Dins la tripulació del que llavors era un dels vaixells més grans de la Mediterrània, hi havia un mariner que es deia Cesbas. El jove navegant, que era originari d'un poble envoltat d'arena i de vent, no havia fet mai una travessia tan llarga. En Cesbas era un al·lot obert i intel·ligent, i aquella capvesprada calorosa d'estiu se sentia especialment feliç perquè s'acostava a un lloc que tothom anomenava el paradís a la terra. Segons el vell capità, no podia faltar més d'un dia per arribar a l'illa major del paradís. El llarg viatge arribava al final. Ja era nit tancada i els remers començaren a fer càntics en una llengua antiga. La cançó parlava d'un guerrer atrapat en un viatge cap a un altre món, un món màgic i fosc, on tot era etern. En Cesbas era l'únic mariner que havia d'estar despert aquella nit. Ell era el vigia. Passaven les hores i la nau rompia l'aigua amb la proa dins una mar calmada. En Cesbas no escoltava la cançó dels remers, només pensava en la fantàstica illa del paradís. Somiava i somiava amb el lloc meravellós cap on anava. De cop i volta, en Cesbas es va veure com copejat i va caure per davant del mascaró de proa. era que, inexplicablement, la nau va pegar contra una roca negra i dura. Tot d'un es va posar dret i va poder veure, horroritzat, com el seu vaixell havia xocat contra un illot. Somiant amb el paradís, havia trobat l'infern per als seus camarades i per als 60 esclaus que, encadenats als rems, cridaven mentre el vaixell s'enfonsava, omplint-se d'aigua de forma irremediable. En Cesbas va quedar estorat i immòbil damunt la roca que avui s'anomena l'illot de Sec. Ell, que havia estat el responsable del naufragi, veia impotent com els seus companys, els esclaus i el vaixell més gran de la Mediterrània, s'enfonsaven i desapareixien per sempre davant els seus ulls. Aviat, les aigües varen apagar el crit del darrer esclau. L'illa del paradís s'havia quedat a només uns pocs metres. En Cesbas va reaccionar i es va llançar a l'aigua a veure si trobava qualque supervivent. Mentre nedava, va prometre vigilar per sempre el vaixell. Plorava de ràbia pel seu descuit, per haver somiat massa prest que arribava al paradís. Va nedar i nedar fins a arribar al punt on l'embarcació desapareixia. I s'hi va submergir jurant que seria per sempre el viller del vaixell. No va tornar mai més a la superfície. Avui, molts de segles després, un congre gros viu entre les restes del vaixell. És el peix més vell que s'ha vist mai a Mallorca. Diuen que viu a la proa de l'antiga nau i que vigila des del seu forat els estranys que s'hi acosten. Els pescadors mallorquins, aquest congre tan gran, l'anomenen Sebastià.
Idò, jo volia comentar, referida a la primera, la de l'arxiduc, bé, jo crec que està, evidentment, ben clar el seu missatge, no? Aquell que volia festejar un parell de lotes i enganar-les, idò, mireu com va acabar, que no és l'única en aquell sentit, bé, que vaya manera també d'acabar la rondalla, a part també de la curiosa presència de bruixes, que aquestes... Dic que no és l'única perquè me recorda una de Consell i de Mallorca, recollida per Nalcobé, que aniria en la mateixa línia. I referit a l'altra, meravellosa, captivadora, com tot el cert del llibre d'en Poyatos, que, a més, com fa en tantes de les que conta, té la seva part històrica, perquè és cert que aquest peci, l'anomenat Almagro, fa anys que es coneix, i el que també m'ha agradat molt és això del nombre del congre actual, no? Sempre tot vinculat, perquè deia que els mariners deia Cesbas, i de molts anys a tots els sebastians, que passat demà és la seva festa, la festa d'aquell sant protector contra les epidèmies. Però bé, aquesta seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara pensava, ja estem a 18 de gener, quasi 3 setmanes des de cap d'any, i pensava, mentre estàvem parlant de Nadina, aquella dona que va consagrar mitja vida a Mallorca, a les seves gens, a la seva cultura, a la figura d'en Juníper Serra, i pensava que nosaltres, la resta, que ja probablement hem deixat de costat aquella mena de promeses o d'intents d'autoconvicció, si voleu, les promeses de cap d'any. No ho sé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i ve a Tres Ràdio, però tal vegada, en lloc de tanta promesa incomplida, de tanta pretensió, més ens valdria ser honrats en nosaltres mateixos i fer, aprofitar el dia a dia i tractar de fer allò que realment mos ompleix, allò que realment volem o pensam que hem de fer sense tractar d'enganar ni els uns ni els altres, i el que sempre és pitjor, a nosaltres mateixos. I bé, no cerqueu una doble lectura, perquè no la té. O tal vegada sí, perquè, clar, parlant de promeses. I, per altra banda, abans he dit que també es considerava Nadina com a poetessa, i he trobat referències a poemes seus. Per exemple, la revista Endins de Calvian, el número 13, mos proporciona aquest fragment ja traduït. Ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas, un fragment del llibre de Miquel Ferrà, Mallorca vista pels escriptors, que diu: «Ses aigües blaves canten en ton del penyal, que planta cara a sa mar, en calma. Un suau rajol remoreja entre els pins. Aquí teniu el sotavent xafogós. En safrà pàl·lid es pinta la terra solejada d'aquesta nova Arcàdia. Per allà a prop s'escolta la tonada del pagès i a l'obrador la cançó dels artesans en tristes cadències musulmanes del temps antics. I el clar tintineig en els picarols dels xots que pasturen. Grans navilis passen prop dels roquissers, on la terra i el mar s'abracen». I si aquesta poesia era com veia ella la seva terra, el seu mar, potser des de casa seva, aquella casa Portals amb aquell nom tan poètic d'escuma de mar, jo crec que indiscutiblement tot plegat la millor cançó per acomiadar mos és aquesta, però en aquest cas referida al Pla de Corona, aquesta setmana que ha estat Sant Antoni, aquella cançó que diu: «La porta del cel on neixen les estrelles i els somnis valents forjats per mil tempestes». I d'això, dels catarres, La porta del cel. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
El pla de Corona desperta cobert per la boira. Les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova. Les cales amb roques, esquerpes i peixos al fons. El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port. La por. Somnis valents forjats.